Aires del Prater.
Viena.
El ressò d'una època i d'una ciutat a través del diàleg i la música.
Aires del Prater, un programa de Catalunya Música que fem Daniel Guinot, Josep Casals i Carmina Malagarriga.
Benvinguts als Aires del Prater, un programa que ens acosta a la realitat vienesa de l'art i el pensament de les primeres dècades del segle passat, del segle XX. Comptem per això, com ja sabeu, amb tot un especialista en el tema, amb Josep Casals, que donem la benvinguda una vegada més, i avui el que farem és parlar, seguint la línia que havíem començat la setmana passada, amb aquest Schoenberg que la setmana passada dèiem que ja despuntava en la seva tonalitat. Ara ja veurem un Schoenberg totalment realitzat professionalment. Schoenberg, la primera pregunta. Schoenberg, trenca?
Sí, ell sobretot tenia una actitud molt contrària al que anomenava els compositors pseudotonals. És a dir, en el moment en què ell compon el sistema de l'estructura que anomenem tonalitat, l'estructura clàssica, diguem, no? Que permet que la música trobi aquest punt de repòs, de retorn, que anomenem tònica, això estava en crisi. Hi havia hagut un gran desplegament de dissonàncies en tota la música tardoromàntica, que en molts casos finalment s'acabaven resolvent, com ell mateix diu, d'una forma poc justificada, és a dir, hi havia un retorn ocasional a aquest acord basat en la tònica, i ell creu que això era més aviat per quedar bé, que era una forma d'ajustar-se al sistema establert, però que era poc rigorós. Ell creia que un sistema s'ha de respectar quan realment compleix la seva funció organitzadora, però no per quedar bé. I en aquest sentit ell compara els compositors que prenen aquest sistema com una mena de para-xocs o de parallamps amb els arquitectes que vernissen el marbre, per exemple, no? És a dir, que fan allò que dèiem que era tan característic de la ciutat Potemkin, del Ring, que era
ocultar l'essència,
exacte,
una mica, no?
Ocultar un material o falsejar un material fent veure que estan fent una cosa que no fan, no? I enfront d'això, ell diu que es tracta de trobar un altre sistema que també compleixi aquesta funció organitzadora, unificadora, que abans era el sistema tonal, i que en aquest moment pot tenir unes altres característiques. Ell diu, i això és molt important, que, per exemple, l'harmonia no és un atribut natural del so. És a dir, tot el que es considerava que era natural, ell creu que és cultural. I que, per tant, es pot canviar, si convé, no?
Clar. I quan comporta la pràctica aquest pensament?
Sí, això és sobretot cap als anys 1908, 1909, que són els mateixos anys, per exemple, que en pintura també Kokoschka o Schiele comencen amb el seu període més personal, més expressionista. És també els mateixos anys en què a París es desenvolupa el cubisme, no? És realment el moment del gran trencament que marca el segle XX. Hi ha un poeta, en Gottfried Benn, que diu que cap a 1910 tots els ponts comencen a cruixir.
És maca la imatge. El que sentirem ara és un fragment del quartet número 2, una obra important també d'aquests anys, l'obra de Schoenberg, perquè aquí sí que denota un veritable trencament, i a més és una obra que va fer riure, bueno, no... Hi ha un trencament amb el públic, també,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Sobretot, ell explica que quan el públic escoltava l'Scherzo, on ell combina temes, com ell diu, tragicocòmics amb una cançó popular vienesa, el públic va esclatar a riure. I ell va pensar, bé, amb un Scherzo ja està bé. Però, esclar, després va continuar i la gent seguia rient, no?
I això no li va fer cap gràcia. Largo y dolcemente y padabum, no? No, no, això m'ho invento. Doncs sentim un fragment d'aquest, justament d'aquest scherzo, del quartet número 2 de Schoenberg. La paraula escàndol també suposo que és una paraula que en aquest període en què tots els ponts trontollen es deu ser molt freqüent, no?
Sí, 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 però en el cas de Schoenberg es va arribar a dir que era una música que perjudicava el sistema nerviós, és a dir, que era dolenta per la salut, no? Que no, es va dir que no en tenia res de música, per això quan ell va fer el Tractat d'Harmonia retrospectivament explica que li va servir per demostrar que alguna cosa de música sabia, no?
Bueno, era un personatge prou segur d'ell mateix, suposo, com per no considerar aquestes tonteries, no?
És que hi van haver músics que fins i tot es van negar a tocar alguna d'aquestes peces perquè deien que no es podia tocar, que no es podia executar.
Quan el que estaven dient era que eren incapaços de tocar-la ells,
sí,
no?
És a dir, hi havia en concret un acord dissonant de 2 segons que un músic va dir que no es podia executar, que impossible, que no era natural, mentre que avui aquest tipus d'acords en la música de cinema apareixen molt habitualment i no ens espanten. Potser ens espanta la pel·lícula, perquè molt sovint van en pel·lícules de terror, no? Però la música no ens espanta, no?
El que acabes de dir ara, això de no natural, amb aquesta paraula també s'hi ficava molt, no, Schoenberg? Allò
sí, quan... és un dels temes importants de la seva teoria. Clar. Ell creu que... ell diferencia entre el que és l'estil... Mira, ara jo, venint cap aquí, he vist un llibre de, dels Subirachs en una llibreria de la Diagonal, on el mateix Subirachs deia això també, no? Que l'estil és l'empremta del temps en l'obra d'art, no? És a dir, és el que ve donat per una època, clar, per un temps,
natural,
i que, per tant, canvia, no? Llavors, Schoenberg diferenciava entre el que era la idea que ell volia transmetre, el que és la lògica interna, la música, i després la forma que pot prendre des d'un punt de vista estilístic i que és variable en el temps.
Clar, és que, de fet, em sembla que la naturalesa i la tradició són els dos grans arguments per justificar l'absurditat, no?, moltes vegades.
Sí, però és que, a més, en Schoenberg totes dues coses es mantenen.
Sí, no, però vull dir, erròniament, eh?, que em refereixo quan clar, hi ha moltes coses que...
A ell li sabia molt de greu que li diguessin que anava en contra de la tradició. I en relació amb la naturalesa, ell manté dues coses que considerava que tenien molt a veure amb la naturalesa, que són, d'una banda, allò que des del nostre interior ens impulsa a expressar-nos d'una determinada manera, que per això es considera un autoexpressionista en aquest període, i ell diu que l'expressionisme només vol dir això, transmetre els esdeveniments interiors. I després també considera que el llenguatge musical ens imposa que després d'una nota hem d'escollir una altra i que ens veiem constrenyits d'una manera que també té molt de natural per nosaltres. És a dir, no ens ho podem inventar com volem, no podem fer-ho de forma arbitrària i capriciosa, no? Sinó que... hi ha unes lleis lògiques que no es poden explicar o que són difícils d'explicar moltes vegades, però que fan que te n'adonis que a vegades allò funciona i a vegades no. I, per tant, hi ha un element de necessitat. És a dir, ell s'enfronta, fins i tot amb els seus mateixos deixebles i epígons, que es creien que es podien introduir novetats de forma aleatòria i capriciosa. Ell diu, no. No, hi ha un moment, per exemple, en què un alumne es vol permetre unes llibertats i ell li diu, miri, si això és perquè vostè ho vol, segur que li sortirà malament. Ara, si es veu forçada a fer-ho, potser estarà bé.
Està bé, aquesta, eh? Perquè té molt a veure també amb tot el, suposo, la psicologia del moment, no? Els avenços en el camp de la psicologia. El que voldria que també em poguessis explicar és aquesta relació de... Schoenberg amb la pintura.
Sí, ell va tenir una relació estreta amb Kandinsky, amb Kokoschka, Schiele, per exemple, li fa un retrat, i ell pertany a aquest període que anomenem expressionisme, on es manifesten, com ell diu, els moviments de l'ànima, dels sentits, aquesta part més profunda, que irrompeix de forma a vegades violenta. Va mantenir relació amb Kandinsky, que passa per ser el creador de la pintura abstracta, en unes vacances que ell feia a la vora del llac Starnberg, a la zona de Múnich, que justament és el mateix llac on es va ofegar Ludwig de Baviera, el rei que va finançar les òperes de Wagner, per al qual treballava el pare d'Strauss, de Richard Strauss. I en el mateix llac on va aparèixer ofegat Ludwig II de Baviera, ell passava unes vacances i estiuejava, i va quedar citat amb Kandinsky. I és molt interessant veure el que Kandinsky i Marc, l'altre gran autor del moviment que es coneix amb el nom del Genet Blau, et diuen de Schoenberg. No? Troben que ell amb la seva música està fent exactament el mateix que ells fan en pintura. Per exemple, quan assisteixen a un concert de Schoenberg a Múnich, Marc diu que és igual que les taques que salten de les pintures de Kandinsky, no? És a dir, deixa cada to confiat sobre ell mateix, és a dir, cada to reposa en ell mateix.
Però això d'una manera... O sigui, ve primer la relació i després actuen en paral·lel artísticament o no? O és realment que actuen en paral·lel i després es troben?
Les dues coses, no? Perquè primer cadascú fa algunes coses, tots dos parteixen de la fi de segle, Schoenberg a Viena, després se'n va a Berlín, també té relació amb Múnich. L'altre dia parlàvem de Volkswagen i dels seus cabarets i teatres, no? I Schoenberg va treballar un dels teatres de Volkswagen que va ser construït per un arquitecte del modernisme de la secessió de Múnich, que es diu Endel. I, per tant, tots dos parteixen del que anomenem període finisecular, modernisme, Jugendstil, i tots dos són creadors del que anomenem expressionisme. I aquesta evolució la comencen paral·lelament, cadascú per la seva banda. Però Kandinsky de seguida se n'adona d'aquesta afinitat i li escriu, que això també és molt típic de l'època i ara no es dona tant.
No.
Aquesta facilitat dels que produeixen un trencament, de reconèixer-se com a personalitats afins, escriure's, anar-se a veure i llavors fer un diàleg que és molt fructífer per les dues bandes.
Sí, el diàleg entre arts, jo crec que avui dia no m'atreviria a dir que és inexistent perquè no ho sé en tots els casos, però sí.
No, però és que més l'actitud és diferent, no? És a dir, l'actitud dels que ja tenen un nom, diríem que no és tan oberta.
Clar. Com en aquella, jo ja ho he aconseguit, ara apanya't, no?
Com en aquella època, no?
Parlem una mica dels Jardins Penjats. Què ens aporten aquest llibre dels Jardins Penjats de Schoenberg?
Sí, ell aquí...
també de la mateixa època.
També és del 1908, i ell creu que, tal com escriu, el porten cap a un estil completament diferent, és el que ell diu. I afegeix, per la meva sorpresa, i sense que fes res per assolir-ho, parla d'un ajut aportat per l'inconscient. Aquí veiem aquest element més inconscient, diguem, més vinculat al que serien les profunditats de la psique, no? Que en aquell moment emergeix a l'exterior, associat a la mort, al sexe. I en aquest punt hi ha un trencament amb el que es representa Strauss i una aproximació a Mahler. Vam dir l'altre dia que en un principi ja estava més a prop d'Strauss, i, per exemple, en el Tractat d'Harmonia el cita molt, i el mateix Strauss utilitza el Tractat d'Harmonia de Schoenberg. Però, en canvi, en aquesta concepció del subjecte creador està més a prop de Mahler, està més a prop de la idea d'una creació instintiva que el creador no controla del tot, mentre que, en canvi, com vam dir, en Strauss hi ha més la idea d'una planificació a priori, d'un control, d'un govern per part de l'autor sobre la seva obra.
Sentim un d'aquests fragments. La traducció vindria a ser com et reclines sobre un plat de plata.
Sí, exacte. No? És el penúltim i és el que Schoenberg considera que el porta més cap a aquest nou estil. És una obra encara una mica de transició, però on hi ha el que s'anomena atonal o politonal es manifesta molt clarament. Du rufst mir mit Blitzen und rufst, als ob du schaust.
Aquest era aquest breu fragment, una de les peces, una de les melodies incloses al llibre dels Jardins Penjats, que és l'opus 15 de Schoenberg. Ens estem referint al món de Schoenberg i a aquest trencament que es produeix amb compositors pseudotonals, entre els quals s'inclou Strauss?
Sí, Strauss és un d'aquests que...
Qui trenca amb qui, per
això? Que, de fet, a Electra ja està molt a prop del que farà Schoenberg i que, com el mateix Wagner i d'altres, era conscient d'una nova realitat, no? Una nova realitat marcada pel cromatisme, per la tensió constant. Però molt sovint Strauss segueix recorrent a aquest centre organitzador que és la tònica, i justament en el 1908 és quan es produeix el trencament entre Strauss i Schoenberg, no? Strauss dirà coses molt dures sobre aquesta nova música ja atonal, és a dir, que ja ha trencat amb aquest sistema explícitament per part de Schoenberg, i Schoenberg se n'assabentarà i es produirà ja una incompatibilitat molt clara entre un i altre. Schoenberg, per exemple, diu: des que comprenc Mahler rebutjo interiorment Strauss. I Strauss encara diu coses molt pitjors de Schoenberg. Diu que es podria dedicar a escombrar neu en lloc de compondre, que només el pot ajudar un psiquiatre, etc. No?
Però això ja em sona una mica personal, no?
Sí, també, també, no? Però una característica dels autors vienesos, i això Schoenberg diu que ho va aprendre de Mahler, és el respecte pels mestres. És a dir, que Schoenberg no va dubtar mai que Strauss era un gran autor, un gran músic.
I a la inversa?
Jo crec que a la inversa, com diu en un determinat moment el mateix Strauss, diu: no m'agrada Schoenberg. És a dir, un moment en què Strauss s'aparta de l'evolució de Schoenberg, sí. Però no es nega a fer alguna iniciativa que el pugui ajudar en algun moment, perquè creu que pot tenir importància el que està fent.
Clar, jo no l'entenc, però el respecte. No?
Això ho diu exactament Mahler, que té una actitud més favorable. Hi ha un moment en què Mahler diu: jo no entenc la música de Schoenberg, però ell és jove i segurament té raó.
Ostres, és molt més bonic el que no
sí.
Pas el que he dit jo. però es van escriure, no?, també, Strauss i Schoenberg?
Sí, 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 van mantenir relació en molts moments, però... ja dic, a partir del 1908 cadascú segueix el seu camí, no? Strauss fa una música on molt sovint hi ha menys precisió, diríem, no? Que en la lògica que sempre apareix en l'obra de Schoenberg, i probablement Schoenberg es refereix a això quan diu que quan comprèn a Mahler s'aparta de Strauss. És a dir, si veiem els arranjaments que fa Mahler, Mahler sempre busca la claretat i Mahler ajuda a la gent amb la que relaciona a tenir aquesta actitud de donar la màxima importància a l'obra que tenen al davant i mostrar el que és la seva coherència, la seva lògica. I aquesta línia es manté en Schoenberg, i fins i tot ell a vegades corregeix algun arranjament de Mahler en aquesta mateixa línia, perquè encara li sembla que no és prou clar l'arranjament, no? En canvi, en el cas de Strauss, la música molt sovint es complau a ser una mica borrosa en aquest aspecte, eh? I mateix Strauss a vegades ho diu, que li agrada aquesta densitat que fa que a vegades no es reconeguin bé les línies directrius. Cosa que a vegades també passa en Mahler, i per això Hofmannsthal deia que era una mica híbrid, i per això Hofmannsthal li diu a Strauss que sobretot intenti ser més transparent. Però en Mahler es dona, com en Strauss, perquè és una època de transició i es barregen moltes coses, no? Però diguem que en Mahler hi ha una voluntat de claretat, hi ha un sentit de la forma, que és l'expressió que ell utilitza i que li transmet a Schoenberg, i Schoenberg troba que en Strauss aquest sentit de la forma no és tan rigorós. Aquest és un dels punts, probablement, de trencament. I l'altre és això que deia de l'actitud respecte al subjecte creador, l'actitud respecte al programa, és a dir, ell creu també que el músic no pot planificar amb un programa el que ha de ser l'obra, no ho pot explicar en paraules, ell ho diu, diu, si hi ha la música, per què hem d'afegir-hi paraules? I ell creu que la música molt sovint ve donada per aquest desenvolupament que imposa el mateix llenguatge, que a vegades li ve imposat a l'artista des de dins sense que ell sàpiga gairebé com ni per què. I aquesta també és una diferència important amb Strauss. I finalment una altra diferència serà evidentment la qüestió del, això ja més endavant, la diferent relació que tindran amb el poder, no? El nazisme, la qüestió de l'antisemitisme, que Schoenberg ho patirà molt directament, i en canvi, com vam veure, Strauss més o menys aconseguirà mantenir-se en una actitud sense gaires problemes amb tots aquests canvis.
Però sembla que com si fos el mateix que la vessant artística, no? Uh-huh. Schoenberg pren la decisió, allò va fins a l'essència i pren una opció i l'altra s'adequa, com sempre, uh-huh. No? Agafa una mica d'aquí, una mica d'allà. Això també ho diu Kandinsky quan parla de la pintura de Schoenberg, no? Sí. Que diu, igual que la seva música, Schoenberg renuncia també en la pintura, quan Schoenberg pinta, al que és superflu i va cap al camí recte, cap a l'essència, no? Cap a l'essencial. Mm-hmm.
Ell parla d'una energia per la renúncia, renunciar a tot allò que no té sentit, allò que ja ha perdut el sentit. Per això també Schoenberg diu que l'element més important de l'activitat compositiva és la goma d'esborrar. Perquè ell també diu que té una tendència a introduir una sobreabundància d'idees i després el que és important és eliminar tot allò que sobra, tot allò que no té prou sentit i reduir-ho al que és això, l'esquelet, l'essència, allò que pròpiament fonamental.
És com, se m'estava acudit, no? com una poda, com si podessis un arbre. Exacte. Que diriges l'energia cap a unes poques branques. No?
I això és el que aparta a Schoenberg de tota l'estètica de la fi de segle, i també de l'esteticisme, de la secessió del modernisme, i d'autors com, per exemple, Hermann Bahr, que es va casar amb la Mildenburg, que vam veure que era una cantant educada per Mahler, i que volia estudiar amb Schoenberg i que sempre defensa allò que és modern, però que és un home molt de la fi de segle, molt esteticista. Per exemple, una persona que va visitar casa seva, que era una casa també d'aquest estil modernista, finisecular, amb les parets de colors, deia que els gossos bordaven en color blau. I encara que en Schoenberg també apareix, com vam veure el dia anterior, aquesta voluntat de combinar llenguatges diferents i de preocupar-se pel que és el color i la música i trobar-hi concordances, ho fa tot això d'una manera molt més rigorosa que ja definitivament la part del que representa el wagnerianisme i tota l'estètica finisecular.
Una altra relació, a més d'aquesta de Kandinsky, que és molt intensa i és molt bonica, no?, de llegir en les seves cartes, és la que té Schoenberg amb Krauss. Qui és Krauss? Carl Krauss.
Sí, ell, quan es relaciona amb Kandinsky, escriu un article per l'almanac, el Genet Blau, que preparen Kandinsky.
Perdona que ho digui, però l'edició espanyola la vas fer tu, no?
La vaig introduir jo. Doncs és un dels monuments fonamentals de les avantguardes. És un llibre extraordinari on hi ha elements plàstics d'aquests dos pintors, de Kandinsky i de Marx, però també hi ha dibuixos de nens, hi ha articles sobre música, per exemple, n'hi ha un sobre Scriabin, i hi ha un article de Schoenberg. No? I Schoenberg, en aquest article, la relació amb el text, es titula, acaba amb una cita de Krauss, fa una cita de Karl Krauss, que a mi em sembla molt interessant, que és, el llenguatge és la mare del pensament. És a dir, si ho pensem, és una idea molt interessant, perquè ens està dient que el pensament es dona a partir del llenguatge. I són les paraules, o en el cas de la música, les notes, allò que dona forma al pensament. De la mateixa manera que és en el si de la mare que pren forma el nen. No? Però després, el pensament és el que anima el llenguatge. És a dir, que hi hauria com una mena de
retroalimentació.
Sí, exacte. Perquè tots hem sentit i hem llegit textos on no hi ha un sol pensament, no hi ha una sola idea, i és terrible, no? És una cosa esmorteïda, sense cap vida, no?
Clar.
Llavors, d'una banda, el llenguatge és la mare del pensament, el pensament neix en i pel llenguatge, però després, de forma retroactiva, el pensament, el que Schoenberg anomena la idea, és el que anima el llenguatge, o la música. I aquesta és una idea que ell treu de Karl Kraus.
Per tant, Kraus el trobaríem també a fi, bueno, al revés, Schoenberg estaria a fi al pensament de Kraus. I has esmentat, justament en aquest genet blau, Scriabin.
Uh-huh. Sí, perquè hi ha un
com
article...
Com ens encaixa?
Clar, és el tema aquest que dèiem de la relació de les correspondències entre música i color. No? Hi ha un comentari sobre la seva obra Prometeus, on aquest tema, molt típic de la fi de segle, la sinestèsia, i ja, de fet, des del romanticisme, és un tema que apareix explícitament. Però, com vam dir el dia anterior, aquí hi ha una certa diferència en tot el que representa el romanticisme i Wagner, perquè, sobretot, el que interessa és aquest vessant sensorial inconscient on les categories i les diferenciacions tradicionals comencen a trontollar i que tradicionalment s'ha identificat amb allò infantil, prenatal, fins i tot, o femení, allò més primari. Almenys així ho diu Schoenberg, per exemple. Està clar que en l'obra que escoltàvem l'altre dia, la mà feliç, la dona representa això.
Que bé.
Mentre que, en canvi, no, el que representa l'home no és molt millor. Jo crec que ell ho veu això més positiu que no pas el que representa l'home, que representa el llenguatge en el seu sentit més possessiu, no? Bé, en el doble sentit de donar forma, però també de tancar en una forma i de prendre possessió, no? En canvi, aquest element més primari, més inconscient, on les diferenciacions entre el que seria un sentit i un altre, música i color, es dilueixen una mica. Això té molt a veure amb aquest moment de tabula rasa, de començar de nou, com ells mateixos diuen, com un nounat. I això està molt de moda en aquest període, no? Però la diferència amb autors romàntics o amb Richard Wagner, i això ho diu explícitament Kandinsky, és la reflexió sobre el llenguatge. És a dir, Kandinsky dirà, per exemple, que cada art té el seu llenguatge propi i que el que fa Wagner és unir des de l'exterior aquests llenguatges, d'una banda el verbal, d'una altra banda el cromàtic, el gestual, etc. I que ells intenten unir-los a partir del que és la necessitat interior del mateix artista i també a partir del que és l'exigència del llenguatge corresponent. No? I, per exemple, veiem que hi ha crítiques explícites a la doctrina wagneriana tant en Kandinsky com en el mateix Schoenberg. Eh? Per exemple, Schoenberg farà un article posteriorment que es titula Música nova, la meva música, on diu Wagner pretenia donar el rol protagònic al text i escriure la seva música com a comentari del llibret, però l'home proposa i Déu disposa. I diu, en realitat, el més important en Wagner és la música, i el que passa és que moltes vegades aquesta música no arriba a assolir la seva plenitud per culpa d'aquesta doctrina, que és una doctrina que avui no podem seguir.
Hem parlat d'Scriabin i
sí,
d'aquest...
Scriabin seria un autor que participa d'aquest cromatisme dissolvent que parteix de Wagner, que dissol el que sigui la xarxa de relacions tonals, i que es planteja el tema de les correspondències sinestèsiques.
Doncs, si et sembla, sentim res, un parell de minuts, almenys una mica d'aquest Prometeu o el poema del foc d'Scriabin. Ho deixem aquí, la música de Scriabin, aquest fragment del Prometeus o el poema del foc. I continuem aquí als Aires del Prater parlant d'aquest Schoenberg, d'aquest Mahler i de tots aquests personatges que van coexistir en un mateix espai en un moment determinat. I així, per exemple, quan Schoenberg escolta la tercera sinfonia de Gustav Mahler, l'estrena vienesa el desembre de l'any 1904, li escriu una carta i li diu això: per poder expressar-li, ni que sigui aproximadament, la inaudita impressió que m'ha produït la seva sinfonia, serà millor que no li parli de músic a músic, sinó d'home a home. Perquè he contemplat la seva ànima, nua, totalment despullada. Se'm va presentar com un paisatge salvatge i misteriós, amb esvorancs i abismes paurosos, i alhora amb prats amens i assolellats. Aquestes són les paraules que diu Schoenberg a Mahler, i fins i tot al final diu que veia un home atormentat agitant-se per assolir la seva harmonia interna. El que he sentit és un home, un drama, veritat, la veritat més brutal. Són paraules molt, molt fortes, no?
Que I més per a una persona com Schoenberg, que encara no coneixia Mahler, no?
És que, la intimitat.
Sí, sí. Per això deia abans que això és, avui és difícil que es produeixi, no?
Clar, perquè avui et mous amb símbols i si
no,
pots enviar
un missatge
en telèfon...
Avui ja ningú escriu cartes, no?
Per això.
Però és una carta molt bonica i on es manifesta aquesta recerca, no?, típica de l'època, d'allò interior, d'allò a vegades més prohibit, que, com deia també Mahler, a vegades no es pot expressar en paraules, però la música sí que ho pot expressar. Aquesta veritat brutal de què parla Schoenberg, per exemple. No?
Però això de dir, no parlo de música, músic, sinó de home, vol dir que el que realment li va interessar a Mahler era això, no?, l'actitud que comentaves
abans. Sí,
no?
Sí, sí, és que realment tots dos ho diuen. No? Una cosa que també després dirà, per exemple, el filòsof Wittgenstein, en una carta a Bertrand Russell, diu: abans de ser un lògic s'ha de ser un home. I aquesta també és una idea que tenen tant Mahler com Schoenberg, no? L'important és la nostra vida, l'experiència...
Fer-se com a persona.
L'experiència vital. Hi ha un moment en què Mahler els hi diu a Schoenberg i a Weber ni a Berg: miri, menys estudiar contrapunt i més llegir a Dostoyevsky. I ells li contesten: nosaltres tenim Strindberg. Strindberg, Dostoyevsky, vol dir això, no? Els conflictes de la vida, és l'experiència més íntima, no? I a vegades més esquinçada.
A més, estem parlant de gent que era... que la tècnica la dominava d'una manera molt, molt gran, no? Vull dir que no eren justament gent que negligís amb qüestions de tècnica.
No, al contrari. És que hi ha aquests dos vessants que, insisteixo, perquè em sembla molt important. D'una banda, expressar la interioritat, encara que sigui una interioritat a vegades inquietant i pertorbadora, i d'altra banda, com diu Schoenberg, submergir-se en el corrent sanguini de l'obra, del llenguatge musical. De manera que, com diu Krauss, sigui una nota la que et porti a l'altra, amb aquesta inexorabilitat, amb aquesta necessitat. Uh-huh. I llavors, això ell ho troba en Gustav Mahler. I per això ell cada vegada més se sent a prop de Gustav Mahler. I Mahler l'ajuda, i hi ha una relació interessantíssima entre tots dos que ens ha arribat en gran part gràcies al testimoni d'Alma Mahler, no? Per exemple, ella diu que una de les últimes preocupacions de Mahler va ser aquesta. Deia: si jo desapareixo, si jo moro, ningú el protegirà, a Schoenberg. I, per la part de Schoenberg, una actitud que tenia en principi una mica de contestació enfront de Mahler, que feia que tinguessin moltes discussions, al final va canviar. I el va venerar absolutament, no? I també li diu a Alma: miri, d'ara en endavant em pot cridar ell tot el que vulgui, perquè ja no m'ofendré. És a dir, que cada vegada més hi ha una proximitat, i això es nota tant en el que ell diu quan li dedica el Tractat d'Harmonia, com quan escriu un altre text, In Memoriam, on diu: Mahler va ser un sant.
Home, tant com sant, vols dir, sí, va ser un sant?
Sí, sí, realment es va comportar com un sant amb Schoenberg, perquè, per exemple, quan Schoenberg exposa les seves pintures, no va tenir gaire èxit, i les que es van vendre les va comprar Mahler, però amb la condició de que no se li digués a Schoenberg, és a dir, per donar-li suport, no?
Estic
i això li diu Webern a Schoenberg en una carta, quan Mahler ja ha mort, li diu, ell no havia volgut que vostè se n'assabentés, però ara que és mort li dic, els seus quadres els comprà Mahler.
Tampoc no calia, no? Trobo una mica poca solta. I la relació amb Balmà de Schoenberg no es feien, no?
Sí, diguem que van tenir una relació correcta. Tots eren personatges difícils, però van tenir una relació correcta. Més que no pas la que va tenir Alma, per exemple, amb Strauss i amb la seva dona.
Ens situem en un Schoenberg, ara ja mestre. D'aquesta activitat pedagògica, què en podem dir?
És una activitat molt important per Schoenberg. Hem de recordar que Schoenberg va ser un autodidacta. I ell diu que escriu el Tractat d'Harmonia perquè a ell ningú li va ensenyar això. I de manera, una de les millors maneres per aprendre és ensenyar als altres, no? I escriure un tractat pedagògic que, contra el que molta gent es pensa, en realitat és un tractat d'harmonia, contrapunt de les formes més clàssiques de la música. I que, com ell diu, és el que ell necessitava per les seves classes. I per això ell diu que són coautors de l'obra els seus mateixos alumnes. En aquest sentit, és una obra que demostra, com dèiem, aquest domini de tots els mitjans de la tradició i que a ell li va servir perquè se'l respectés una mica més, també.
Tant se n'aprèn fent classes, sí?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. I és quan hi ha una bona relació entre els alumnes i el professor també aprèn, és indiscutible. És a dir, o pensa coses que potser no les havia pensat, etcètera, no? I, esclar, Schoenberg va tenir uns alumnes extraordinaris. Alban Berg, Webern, Robert Gerhard, per exemple.
Sí. Schoenberg el trobem a Berlín una mica més tard.
Sí, ell se'n va de Viena per una mala experiència que té quan Mahler intenta ajudar-lo i aconsegueix que se li doni un càrrec justament de professor i que, com que en aquell moment Schoenberg encara no havia escrit el tractat i encara no era gens respectat a Viena, això provoca una protesta al Parlament d'Àustria.
Ah, sí, fins al Parlament.
Arriba al Parlament. I aleshores...
Com ara, no?
Sí, sí, la música tenia una importància que es nota en això, no? I llavors, quan Schoenberg se n'adona del rebombori que ha provocat aquest anomenament, ell el rebutja i diu que la raó del seu rebuig és que se'n vol anar de Viena i se'n va a Berlín, no? I allà a Berlín és on ell escriu un diari, és l'únic diari que escriu a la seva vida, es coneix amb el nom de Diari de Berlín, i allà manté la relació amb Webern i amb els seus principals deixebles. Ell, per exemple, en un determinat moment en què Webern se'n va a Viena a escoltar la vuitena de Mahler i no pot estar present en una estrena d'una obra de Schoenberg, li sap molt de greu, per exemple. És molt interessant aquest diari perquè veiem com va madurant també tot aquest període estètic que anomenem l'atonalisme o expressionisme i que en aquest cas a Berlín el porta a una obra fonamental com és el Pierrot Liner.
A Berlín eren més oberts? O...
Sí, esclar, aquest és el Berlín expressionista, és el Berlín on hi ha cabarets molt importants, cabarets on es recita Nietzsche, per exemple, on els propis escriptors declamen les seves obres i que... es va convertint ja en una metròpolis vanguardista, sense un pes de la tradició com el que encara hi ha a Viena. És una ciutat que es va industrialitzant de forma accelerada. També hi ha una radicalització política més forta que no pas a Viena. I Berlín és per Schoenberg moltes vegades una necessària escapatòria quan té molts problemes a Viena. Mm-hmm. Ell se'n va dues o tres vegades de la seva vida a passar períodes a Berlín, ja vam dir que el 1901 o 1903 va ser el primer, en aquest cas és el segon, quan compon el Pierrot Liner, i després també els anys 20 hi torna.
Doncs el que farem ara és sentir un fragment, un petit fragment d'aquest Pierrot Liner, l'opus 21 de Schoenberg,
schwarze Riesenfalter töteten der Sonne Glanz. Ein geschlossenes Zauberbuch ruht der Horizont verschwiegen. Aus dem Qualm verlorener Tiefen steigt ein Duft, Erinnerung, Nordland. Fenster schwarze, Riesenfalter töteten der Sonne Glanz. Und vom Himmel erdenwärts senken sich mit schweren Schwingen unsichtbar die Ungetümer auf die Menschenherzen nieder. Fenster schwarze
un fragment d'aquest fantàstic Pierrot Lunaire, on utilitza aquesta tècnica, l'Sprachgesang. En què consisteix i d'on t'ho treu?
Sí, és una tècnica que s'ha discutit d'on prové. Hi ha qui diu que prové del recitat dels cabarets. Hi ha molta gent que ho nega, que considera més una invenció del mateix Schoenberg. En realitat, és una forma que està entre el parlato i el cantat. És un recitat que no arriba a ser cantat, però que sí que té un element rítmic, un element de glissando moltes vegades, d'ascensió, d'inflexió de la veu, de manera que el cantant dona inici a una nota, després l'abandona en aquesta ascensió o inflexió o descens de la veu i arriba molt sovint amb un glissando fins a la següent nota, però sense arribar a cantar. És una obra per a cabaret. Ella nota el 28 de gener en aquest diari quan li arriba la proposició de fer-la. Diu, proposició de compondre una obra per la senyoreta Zeme segons el cicle del Pierrot Lunaire del poeta Giraud, que és una poesia encara molt finisecular on hi ha molts elements de repetició d'un vers en una estrofa posterior. Llavors, aquí, en aquest aspecte de reflexos, s'ha trobat ja un antecedent del que serà una característica de la música de Schoenberg posterior, que és la idea d'un espai on hi ha una multiplicitat de reflexos dels elements entre si, on les coses tornen, però mai de la mateixa manera, és a dir, el principi de les variacions. I aquest trosset que hem escoltat, la Passacaglia, és un exemple d'això, no? Del que després s'anomena variació en desenvolupament. S'ha dit que és un dels compendis més comprimits d'elements més variats que s'han compost mai, no?
Ja, tenia preferència per algun poeta, Schoenberg?
Sí, han dit que a ell li agradava molt Strindberg, Richard Demel, de la Nit transfigurada, també li agrada molt.
Però no és d'aquests que està fixat en un i que
l'explota... No. De tota manera, la biblioteca de Schoenberg és una biblioteca important. És un home que té una preocupació per llegir, per conèixer les teories de la filosofia, etc. I, com dèiem abans, és un home que té molt clar que les condicions de sentit venen donades pel temps, no? Llavors ell vol conèixer el que són les noves teories pròpies de la seva època, però també sempre està atent, i ell transmet en el seu ensenyament el que són les formes de la tradició, els tempi, els esquemes més clàssics, I, per exemple, aquí al Pierrot Liner apareixen formes com el vals, el cànon, la passacàlia, etc.
Un exemple que Schoenberg no era el que es pot dir una persona tancada és que, de fet, torna al sistema tonal, no?, més endavant.
Sí, ell, quan se'n va de Viena a un poblet que hi ha uns 15 quilòmetres, que es diu Mödling, on segueix amb les seves classes, i alguns dels estudiants feien els 15 quilòmetres a peu cada dia per anar a aquestes classes de Schoenberg, ell, per exemple, proposa substituir un concert únic per fer molts assajos, també en públic, i en això ell intenta el que seria aquests nous sistemes de compondre que ell introdueix i es vagin comprenent, però sempre també el que fa és preparar les condicions perquè els alumnes entenguin això a partir del coneixement dels mitjans d'expressió tradicionals. I per tant, el que ell intenta és que els alumnes aprenguin també tot el que és el llenguatge, la lògica de la tradició musical, no? I per això, per exemple, quan ell compleix 50 anys, fa un quintet de vent dedicat al seu net perquè també entengui la lògica de la música, a on es barregen formes clàssiques i el que és ja en aquest moment la tècnica dodecatònica, i posteriorment, quan es veu obligat per l'antisemitisme a marxar a Amèrica, per exemple, en la seva primera obra que compon a Amèrica, la suite per a corda del 34, ell torna a un sistema tonal, també amb una voluntat pedagògica, i també, com ell diu en un article que es titula On revient toujours, tot torna, perquè, en el fons, ell s'estima molt aquesta música, la música de Bach, de Mozart, etc., de Schubert.
Però, si no es desvincula, no?
Exacte.
Hem d'anar acabant ja els últims segons dels nostres Aires del Prater i acabarem, si de cas, posant la música que teníem pensada per escoltar una miqueta més, però que ho hem de deixar aquí, és aquesta òpera En un acte, Von heute auf morgen, d'un dia a l'altre. Deixem aquí aquesta òpera. Ens podràs comentar alguna cosa d'aquesta òpera el dia que ve. En aquests Aires del Prater acabarem amb Schoenberg, acabarem, evidentment, sempre amb molt de carinyo, però acabarem amb ell i entraran altres temes en aquests nous Aires del Prater. Adéu-siau i gràcies per acompanyar-nos.
Gespielt.
Ein gefährliches Spiel.
Ich fürchtete, es zu verlieren.
Schlimmer, ich fürchtete, es zu gewinnen. Denn die Rolle, die ich spielte, riss mich mit sich.
So gefiel dir der Sänger wirklich.
Erinnerte mich an dich.
Du kränkst mich, ich sehe doch anders aus.
Aires del Prater.
El ressò d'una època i d'una ciutat a través del diàleg i la música.
Un programa de Catalunya Música que hem fet Daniel Guinot, Josep Casals i Carmina Malagarriga.